A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, benvinguts amb nosaltres aquí a la Tertúlia. Avui, Tertúlia, com les vegades que és factible i possible per als convidats i convidades que tinc, ho he dit malament, hauria tingut de dir primer convidades i convidats que tinc, puc tenir mixitat aquesta Tertúlia. Elisa Moixella, benvinguda.
Què tal? Bon dia.
Molt bé, com estem?
Bé, molt bé.
Bueno, d'això es tracta, d'estar bé i passar-s'ho bé. Javi González, benvingut.
Bon dia, Enric.
Un plaer tenir-vos aquí. Bueno, diuen que al maig cada dia un raig, però és cert que aquests dies doncs, estem finals de primavera anant cap a 5 setmanes de l'estiu, però no dona massa impressió que aquesta climatologia, dius, passem com l'any passat de finals d'hivern, primavera mig vista, a estiu de ple, sembla.
Com sempre, però jo m'agrada veure-ho des d'un punt positiu i m'agrada els colors verds que hi ha, que són fantàstics, no? O sigui que tots els arbres, totes les plantes, tota la terra que s'impregni d'aigua, que és el que necessita, i gaudir dels colors que tenim a la muntanya.
Bueno, Torrents, és cert que van fort, que entre el que ha plogut i el de gel, la Valira baixa maca, eh?
Sí, sí, baixa molt maca. Jo estic d'acord amb Elisa, però una mica ja d'estiu jo ja tinc ganes també, sí. Una mica de sol, de calor, que també s'agraeix. I
sí. A mi m'agradaria que plovés a la nit, vale? I a l'endemà el sol. Això seria fantàstic.
Programat, ja estaria
molt
bé.
Ja estaria programat, ja estaria molt bé, però...
Bueno, no, el temps, malauradament, no el tenim a la vista. O sigui
de
que...
moment no, de moment.
I sort que l'ésser humà no el pot controlar, perquè si no,
malauradament,
quins esgavells haurien.
Horrorós.
seria terrible. Una cosa, bé, per als joves que ens escolten, hi ha hagut aquí, no dic que pot haver-hi... diguem, un conflicte, però és cert que estem parlant del català i tal, i en diuen job meeting, o sigui, jornades de feines per als joves, 24 empreses, 200 joves, doncs, que s'han informat per al seu futur professional, possibilitats i tal. Bé, hauríem pogut dir un altre nom que no fos anglès, també. O sigui que...
Sí, això és la dominació mundial. Que les paraules angleses van entrant no solament en el català, en el castellà, en el francès, es van fent cada vegada més mundials, no? I bueno, pues hem de tenir més cura i practicar la nostra llengua, que és el català, que és molt maco, i almenys és la llengua amb la que jo vaig néixer i em vaig criar. I hem de ser nosaltres també els que hem de defensar-la parlant-la.
Jo res a dir, eh? Jo pot ser, jo no ja sabeu, los que m'havien escoltat en alguna altra tertúlia, que el tema català no és el meu fort, però bueno, que estic treballant en això, i sí que crec que pot ser que a vegades internacionalitzar certes paraules que poden ser més atractives, però jo crec que tenim que potenciar la llengua de casa i que ens entendrem millor, segurament, o sigui, que a vegades pequem d'això.
És que a vegades posar la paraula en anglès és com que dir millor, saps? O sigui, que ho fa més maco, no? O li dona més valor.
Sí, sí, le fa més atractiu, le fa aquesta globalitat, internalització, però jo crec que tenim que nosaltres mateixos intentar treballar perquè no sigui així.
Jo crec que hi ha paraules molt boniques i que, en tots els idiomes, hi ha aquelles paraules que són típiques d'aquella llengua I encara que la tradueixis, no té el mateix significat de fons. I això em passa en totes les llengües. I per tant, doncs això, el que et deia, és maco poder parlar amb la teva llengua.
Aquests 200 joves i aquestes 24 empreses, és cert que aquesta primera experiència laboral, de cara a una feina d'estiu o de cara, diguem, també a acabar un cicle doncs, universitari o d'estudis, és un, diguem, un viver de persones que pot haver-hi un intercanvi molt interessant de primer contacte i de primera oportunitat laboral. O sigui, és una cosa que, no diré l'inserció dels joves, no? Però aquest primer pas en el món laboral dels joves, a vegades, potser nosaltres amb la perspectiva dient, no és fàcil, són joves i tal, però quan has sigut jove ho has vist d'una manera i avui dia doncs, la cosa és una altra, també.
Sí, clar que sí. Jo crec que hi ha un gap. Mira, veus? M'ha sortit una cosa.
Oh. Hi ha un pas, un salt.
No, hi ha una distància entre el que tu estudies a l'escola i el que estudies a la universitat i la realitat. O sigui, tu estàs estudiant unes teories fantàstiques, depèn del que estudis, si de lletres o més de ciències, però sempre són pues, coses fantàstiques o no. Si estudies la història hi ha coses que són horribles, no? Però després, quan tu t'has d'enfrontar en el món laboral, pues, trobes que tot allò que tu havies estudiat ho has d'aplicar i de vegades necessites un temps per aplicar tot això. Per tant, jo crec que començar el més aviat possible, ja sigui als estius o ja sigui d'alguna manera, a trobar-te amb aquesta realitat del treball, sigui el que tu vulguis estudiar, però començar ja a practicar és molt, molt, molt positiu. Jo, com que a casa tenien perfumeries, em passava els estius a la perfumeria, no? Em ratllava molt, però vaig aprendre moltes coses, no? Per exemple, el parlar amb aquelles persones que entraven, el aprendre a aconsellar, aprendre a saber el que estàs venent i de quina manera ho has de fer. Després em vaig dedicar, evidentment, amb altres coses. Però en el món de la farmàcia també has de vendre i també has d'aconsellar i amb tot. O sigui, jo crec que és important que entrin el més aviat possible en el plan laboral.
I tu, que has sigut estudiant també, dius aquest primer pas en el món laboral, dius, clar, potser per la nostra generació i generacions anteriors potser ho veien molt més fàcil que no pas avui dia, és que dius, ostres, que si no arribes fins a tal nivell de certificació, de qualificació, no tindràs feina, cosa que no forçosament és cert.
No, jo no ho comparteixo, jo crec que tens que fer el que realment t'agrada, i aquest que t'agrada realment es transmite i luego lo que fa és te arribaran bons moments i bona qualitat de vida. Estic d'acord que aquestes trobades crec que són necessàries, que aquesta integració al món laboral, aunque sea petit o en petits o a los mesos d'estiu, o aunque solament sigui 15 dies d'estada, crec que són satisfactoris i necessaris, perquè donen valors i un posicionament de cara a futur que crec que és molt, molt, molt bo per aquestes primeres, no? Mm-hmm. Inclús per saber després si estàs al camí correcte.
Exacte.
O no a nivell d'estudis. Mm-hmm. o a nivell de que no vols
que no
estudiar t'agrada. i que tens que treballar en un altre sector, no? Mm-hmm. Sí, sí.
Bueno, per això hi ha hagut ahir jornades obertes a l'universitat, jornada de portes obertes, una miqueta per el que dius tu, Javi, no? Encaminar aquests joves que tenen potser diverses idees o també tenen un concepte erroni o esbiaixat de la percepció que tenen de la feina o del que volen estudiar respecte a les seves capacitats, qualitats, competències, o van mal encaminats i potser doncs, dius, no, escolta, si tu ets millor en tal matèria, doncs orienta't cap aquí, que és molt proper al que vols fer, però en trauràs més profit del que tens com qualitats.
Sí, sí, i no és fàcil, a les anys que tens que decidir no és fàcil saber ni què trobaràs ni si realment t'agrada o no t'agrada, i la pròpia societat crec que te encamina cap allà, cap a aquests estudis superiors i és molt bo aquestes portes obertes de donar aquesta visibilitat i un poc una mica més de coneixement per veure si van encaminats o no, o si és el camí que ells que volen decidir, no, o fer.
Jo crec que una cosa important que de vegades ens han descuidat, no hi pensem, no? És en educar també a ser humans, a tenir, no solament que tinguis un treball i que facis allò que t'agrada, que moltes vegades allò que t'agrada està depèn de del teu món com et rodeges, depèn de la família, de lo que hagi sigut el teu pare o hagi sigut la teva mare, depèn de les modes. A la meva època es feien moltes pel·lícules sobre metges i sobre hospitals i tal, i tots els meus companys volien ser metges i van ser metges alguns. Jo també em vaig dedicar a la part de biologia, però per altres temes. Si a dintre de la família, per exemple, pues ja són abogats o són, jo que sé, o són metges o són comerciants, moltes vegades sense voler o volent-ho, la família t'envia cap allà, a lo que és el pare, a lo que és la mare, depèn de com aquesta persona, el jove, ho hagi percebut, això, no? Si ho ha percebut com una llibertat per fer el que vulgui, després escolleix, però hi ha molts que s'han trobat perquè el pare era abogat, el fill tenia que ser abogat, o perquè el pare era metge, el fill o la filla, tenen que ser metges. I de vegades no tenim en compte el més important, a ensenyar, a educar, a ser persones. Això és molt important. Això és el més important. Què vol dir ser persona? Vale? Quins valors estem transmetent nosaltres amb els crios? Ara estem a l'àrea dels robots, de la intel·ligència artificial, i l'alumne més llest és aquell que sap trobar en seguida les preguntes que li ha fet el professor, li ha anat a buscar-lo a la intel·ligència artificial i ho ha fet molt bé. Ja està. I ara s'estan preguntant els professors, no?, com hem de fer els exàmens, evidentment sense cap mena ni de mòbil, ni d'ordinador, ni res, evidentment, però és que els exercicis que han de fer a casa també ha de ser el mateix, o sigui, els han de fer a la classe, els exercicis. Però per això tot això, tot aquesta manera d'educar, crec que és el més important per la persona, i perquè després aquesta persona es pugui realitzar amb allò que realment aquella persona està entusiasmada, independent dels inputs que li entrin, ja sigui publicitats o el que sigui.
Del que dius tu, Elisa, és cert que per potser joves, avui dia, alguns estudiaran o aniran encaminats cap a una feina que encara no existeix o que està molt embrionària i que acabarà desenvolupant-se quan ells acabin la carrera, també. Sí, perquè entre l'intel·ligència artificial i altres tecnologies que estan en vies de desenvolupament, és cert que avui dia potser per alguns joves dius, no, fer la pregunta què vols estudiar és potser molt, molt simplista, és potser obrir el ventall i dir, bueno, quines són totes les possibilitats que es presentaran també.
Sí, jo crec que no és fàcil tampoc saber cap a on anem i la velocitat sobretot, però sí que el que sí que tenim que tenir clar, i jo crec que els pares o l'entorn, és que tenim que ser resilients i que també tenim que adaptar-se i que hi ha moments de reconducció d'aquest camí, que no tot que inicies des de que tot aquello que agafes des de l'inici tens que arribar al final, no sempre és el millor camí, i lo important és que ells tinguin la confiança de poder reconduir i fer el seu camí amb les possibilitats que es generen, i perquè avança molt el món, i sobretot el món tecnològic, I no tothom tiene que anar per el món tecnològic, sempre i quan tiene que tenir aquesta habilitat, i jo crec que aquesta habilitat com un mínim tens que tenir de cara a futur, perquè s'està implantant i està implantant molt fort, no?
Del que dius, és cert que en noves tecnologies, per exemple, durant molt de temps deien, no, és que per exemple en matemàtiques i en ciències hi ha molt més nois que noies, o sigui, no són matèries que atreuen tant les noies. S'ha vist en unes conferències que s'ha fet no fa massa dies aquí a Andorra, que en aquest congrés hi havia quasi una part equitativa noies-nois en el món de la IA, però és cert que potser hi ha algunes disciplines, matèries, carreres que, curiosament, no són tan atractives per les noies, i com podem fer-ho perquè hi hagi aquesta, diguem, variació de tendència, perquè et dius, bueno, una noia en matemàtiques pot ser igual de bona que un noi, només és que se li generi l'interès. Potser a vegades hi ha carreres que no s'arriba a fer de generar l'interès per al públic femení que les facin, també.
Le he dicho a Elisa que segurament que tenga una contesta millor que la meva, no?
Jo crec que no estic d'acord amb tu. Per què? Perquè...
Jo aixeco la pregunta, eh?
Ja l'havia vist a ella.
Jo ho dic per estadístiques, eh?
Ja l'havia vist que estava amb ganes i digo, jo la deixo perquè, digo, si no generen un debat més fort encara.
No, però això era fa molts anys, quan jo estudiava, ja es deia, i jo vaig conèixer una persona que em va dir una vegada que les noies, és que la enginyeria no és per les noies. I jo li vaig dir, no, per què? No, perquè no teniu el cervell. Dic, perdona, el que no tens el cervell és tu, potser, no, per entendre, però vull dir-te, conec a moltes dones que són enginyeres. Tinc companyes que van estudiar amb mi, que van fer matemàtiques exactes, i que a mi, per exemple, les matemàtiques m'agrada molt, tot el de les ciències m'agrada molt, però no em deixa, o sigui, això no vol dir que no m'agradi la història, però clar, per mi és molt fàcil la història, o la filosofia és fantàstica, però les matemàtiques és un llenguatge, és un altre llenguatge, el llenguatge dels números és diferent, i aleshores quan tu fas descobrir... A mi m'encanta donar classes amb els nanos, sobretot aquells que em diuen que no, les matemàtiques, és que no està fet per les matemàtiques. És llavors dius, demostres que això no és veritat. Per què? Perquè has d'ensenyar aquest llenguatge dels números. És un llenguatge, igual que la música és un altre llenguatge. I el que has de fer és desenvolupar aquella part. Però un cop ja t'han ensenyat el camí, et puc dir que tant nois com noies que deien que tenien molts problemes i que no arribarien mai, és una satisfacció veure com han acabat una carrera, com han fet un doctorat. És fantàstic. Vull dir, moltes vegades això que es diu que les dones no estan capacitades... no sé d'on t'ho han tret, però no és així.
Jo crec que no és un tema de capacitat, sinó un tema de culturalment, on està més enfocat. Jo crec que és per un tema de sensibilitats, que igual la noia té una sensibilitat diferent que l'home, i que igual encaixa millor en un perfil o en un sector que igual és més creatiu, més de diferent, no? Que no igual d'enginyeria, que és un món més d'hombres, sobretot antiquat, però jo crec que està canviant i sobretot les pròpies dones són les que estan fent el canvi. Gent valent o dones valents que estan fent i que estan logo que fent que unes altres siguin aquest camí que han aplanat una mica. Però sí que culturalment jo crec que venim d'un històric en el que sí que hi ha sectors que són més enfocats o estaven més enfocats a homes que no a dones, o a l'inversa, també hi ha de dones que hi ha homes que tiren ballant. Sí. Jo crec que això era un tema més de sensibilitat o creativitat, que té més interioritzat, igual segurament no tots, perquè també hi ha homes que lo tenen, o a l'inversa.
Sí,
però jo crec que hi ha molta gent que ja està fent este camí i ajudant a noves generacions a veure aquest atractiu, no?
Però ja fa temps, mira, sí, fa temps que a la facultat de Medicina hi ha més dones que homes. sí, i són sí, més bones. A veure, evidentment hi ha homes que són molt bons. No vull aquí dir que són més bones els doctors o les metgesses dones que homes. No és això. Però que vull dir, la manera, si tu vols, de pensar de la dona, agafa uns altres models que ho fa l'home. Per això dic que aquí no és per dir qui és més intel·ligent que no. No, aquí és per dir que la manera de veure a l'home les coses i la manera de veure la dona les coses fa que tots dos, en equip, puguin arribar molt lluny. Molt lluny, perquè tu veuràs una part de lo que sigui, matemàtiques. Tu veuràs una part, l'altre veurà l'altra part i les dues faran el tot i farà que es progressi molt més i es vagi molt més endavant. Això és el que vull dir, no? Però ja d'estar, avui ja no hi ha aquesta diferència. Quan jo m'estudiava ja no hi era, perquè teníem nois i noies, estàvem estudiant les matemàtiques, nois i noies, quan hi havia problemes, sobretot a la universitat, que ja va pujant el nivell, era tan difícil per uns com els altres, però quan ens posàvem a treballar, tots, o sigui, ells i nosaltres, o els nostres companys, era fantàstic, perquè podien fer coses molt, 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 molt més que si ho haguéssim fet nosaltres soles o ells sols.
Sí, el que dius tu, Elisa, és aquesta complementaritat, que bé, això ho arrosseguem una miqueta des de la nit dels temps de el ser, diguem, mamífers caçadors que vivien en grutes i teníem cada una funció sí, molt definida. Això potser amb un racó del cervell encara s'ha quedat una miqueta aquesta manera de raonar i de pensar per als dos gèneres, però s'han desenvolupat altres qualitats i a partir d'aquí és trobar aquesta simbiosi perquè funcioni entre els dos.
Jo crec que les religions han fet que moltes vegades se li ha donat aquest rol a la dona, no? El rol de la dona de dir, bueno, ella és la que s'encarrega de la família, ella és la que el que porta, si tu vols, la casa, els diners i tot és l'home, i la dona és el gerent de la casa, no? Tot això ha costat molt per les dones tirar endavant. La meva àvia materna ja era professora, mestra, i va començar amb els mètodes més bons per ensenyar a les criatures, això en el segle, a principis del segle XX. L'altra àvia va tenir que ajudar en el seu home a tirar endavant una empresa i ho va fer-ho molt bé quan es va quedar viuda, perquè el meu avi va morir, doncs va continuar tirant endavant. I he tingut aquesta sort de tenir a la meva família dones que han fet evidentment el que tenien que fer a casa, més el que tenien que fer si tenien que ajudar el marit, i el meu avi estava malalt i ella tenia que fer la feina i el meu avi li deia has de fer això i això i això, i tenia davant tots els homes i per tant tenia que fer-ho d'una manera molt diplomàtica, dient, i de vegades era ella, de el meu home m'ha dit que estic molt contenta de elles, perquè em van ensenyar pues això, a ser, a no dependre de lo que digui a l'home perquè ho diu ell, sinó simplement has de fer un equip, no estàs mai a sota d'una persona, d'un home, no, ets igual, no? Ja està.
Bueno, això el que diu l'Elisa, Javi, és, a mi em fa pensar que és el model d'exemple que pots tenir a casa o dintre el cercle familiar o el nucli familiar proper, o el mestre que et pot, diguem, encaminar, fer decidir o generar un cert interès per una carrera, per una funció, per moltes coses, perquè l'Elisa deia molt bé, a vegades dius les matemàtiques segons el professor que pots tenir, o les pots odiar, o et pot encantar. O sigui, aquí potser hi ha una part també, diguem, molt important de com es vehicula el missatge als alumnes.
Estoy totalmente de acuerdo, pero ya no solamente a nivel de educación, a nivel de valores, hay gente que te marca per diferentes motivos y a que estos te ves reflectido o que vols continuar el seu camí y ya sea en el ámbito de la educación o en cualquier otro ámbito, hay gente que influencia, pero influencia entenc que para bé, porque realmente si vols seguir aquest camí es per algún motivo de pes, ¿no? Entonces, sí, estoy también de acuerdo. Entonces, no sé si lo portas por el, porque igual tendría que haber una estandarización mejor de la educación o no, no sé por qué camino portas, pero
bueno, es que el de fet, yo he conegut y amics que, ostres, en un curs perquè tenia un professor doncs no hi havia manera, i en l'altre curs el professor era completament diferent i era un èxit.
Passes de l'amor a l'odi en un moment d'un curs a l'altre, sí. I segurament en el que finalment, quan els cursos més avançats són els que te marquen més, perquè aquí sí que ja tens que decidir el teu camí o com a mínim iniciar-li. Sí que té molta influència i crec que se té que tenir cura també en aquestes situacions i valorar realment si és un cas aislat o no, i si realment és un cas repetit a nivell de la massa crítica de joves d'aquesta escola, igual tinc que fer autoanalització al respecte. Estic d'acord.
D'acord. Bueno, anem a publicitat i tornem a trobar l'Elisa Moixella i el Javi González amb nosaltres aquí en la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat. El món es sacseja. Et donem una brúixola. Creant Crèdit Andorrà t'apropa la 36a trobada empresarial al Pirineu. L'empresa davant del nou ordre mundial. El 12 i 13 de juny a la Seu d'Urgell parlem de geopolítica i d'experiències empresarials d'èxit. Inscriu-t'hi abans del 30 de maig a trobadaalpirineu.com. 36a trobada empresarial al Pirineu. Amb el patrocini de Creant Crèdit Andorrà. La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Javi González i l'Elisa Moixella. És cert que en temps anteriors molt hi ha tribus, per exemple, que eren les dones que manaven també.
Sí.
O moltes moltes divinitats, per exemple, al temps dels egipcis també molts déus eren dones, bueno, podem buscar molt, molt lluny, o sigui que hi ha un equilibri, però el que deies tu de religions, és cert que potser les religions han transformat una miqueta aquests rols masculí i femení a nivell de societat.
Sí, això segur. I no te'n vagis tan lluny, vull dir, les dones andorranes del segle, de tots els segles, Déu-n'hi-do el que feien. Eren realment fortes, eren dones que s'encarregaven de tota la casa de la família, perquè l'home se n'anava a les muntanyes, o tenia que anar-se'n a treballar amb el bestiar d'un cantó a l'altre. Per tant, ja es quedava la dona a casa com a gerent. Normalment es vivia amb els sogres i moltes vegades amb els pares, d'acord, la casa pròpia, i aquelles dones, clar, si la dona tenia que treballar, hi havia els padrins que s'encarregaven de l'educació dels crios, o d'alguna manera, no? Que això és molt bonic, passar de manera oral la cultura amb aquells nanos que anaven a l'escola, però després de l'escola pues anaves a jugar al carrer, i era tot molt molt de la casa, molt de la manera de fer nosaltres, no? I les religions, evidentment, que han tingut un impacte brutal, i això quan viatges i te'n vas pues, en llocs en què que no ha sigut tan forta la manera de com la religió ha estat en aquell lloc, pues et trobes amb poblacions que jo m'he trobat, a Indonèsia, per exemple. A mi m'agrada molt quan viatjo parlar amb la gent i veure i escoltar i que m'ensenyin coses, perquè cada un té les seves cultures i hi ha coses d'altres cultures que són molt bones. I me'n vaig donar compte de que nosaltres a la construcció només hem vist sempre homes. Pues allà hi havia dones també. I segons si marxaves dels centres, anaves per les muntanyes, era fantàstic veure com veies un home que portava tots els crios o algun crio, igual que ho porta una dona aquí a davant de l'estómac, ben protegit, i això et dones compte d'aquestes diferències ben endonades per les influències que hem tingut nosaltres o que han tingut els altres, quines coses són positives i quines coses són negatives. Per exemple, en un carrer d'un lloc d'Indonèsia, no són Balis, no, són altres ciutats que no són conegudes, pues en un carrer tenies quatre col·legis diferents. Un era islàmic, l'altre catòlic, l'altre protestant, l'altre... I tu veies aquelles nenes, per exemple, que estaven en una educació islàmica, que sí que portaven el mocador al cap i tal i qual, però a l'hora de sortir els veies tots junts. Vale? Tant els que venien de l'islàmic com els protestants, com els catòlics, com uns altres protestants però que no eren anglicans, per exemple. I a mi això em va dir és que el més important per ells és que si són amics és igual on estan o on deixen estar. Surten tots junts i juguen tots junts i tots junts es mouen segons la cultura que han tingut les famílies, que és la mateixa. I això és fantàstic, no? Però sí, les religions ens han d'alguna manera portat coses positives, però moltes coses negatives també.
Jo crec que vull haver-hi debat per una coseta i luego faig una reflexió prèvia. Jo crec que tenim clar i jo crec que cada vegada anem més cap allà en el que lo important són les persones i no ni la nacionalitat, ni la raça, ni la religió, ni res. I crec que tenim que potenciar això. Les persones estan per davant de qualsevol cosa i que tenim que inculcar i més a la nova generació i seguir treballant en això. I luego una cosa des de la meva ignorància i que m'ha sorprès quan vaig arribar aquí a Andorra és la figura del cap de casa. Mm. I que has fet ara reflexió entre dones i homes de que no tan antiga i jo no ho sé si realment el cap de casa pot ser una dona o
sí.
No.
Sí, ah, sí, 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 sí.
És que jo tenia com el cap que era el home i era un tema de... O sea, que la cap de casa pot ser la pròpia dona.
Pot ser perfectament la dona al cap i et diré més. En el moment de que les dones no podien votar, evidentment, en moltes cases, normalment, i a més si era una persona que venia de fora, una persona que ve de fora i es casa amb una andorrana. Aquella persona és curiós i d'una manera molt, molt, molt natural, pues ja no es deia, per jo que sé, Francisco Fernández. Era el Francesc o el Francisco de casa tal.
Ah, vale.
M'entens?
Sí, sí.
És curiós, però era així. I bueno, ja està, i tu entraves tranquil·lament a dintre del clan.
Pues m'alegro, perquè no ho tenia clar i diu, mira, era, ho aprofitava.
Uh-huh. Bueno, això del que dius de cap de casa són usos i costums a les valls, per dir-ho així, que dèiem, bueno, de quina casa ets o de tal, que no diria que fa pensar als pobles, però és cert que Andorra era un gran poble a l'època, i és veritat que, doncs, que hi havia aquestes particularitats, que doncs mira, aquest és tal, o que també tenies un sobrenom. També.
Sí, també, clar.
El de Cal Coix, el de Cal Tal... Sí. Això també era usual, per dir-ho així.
Això és usual, i a més hi havia la nostra cultura, bueno, que era una cultura basada pues, amb la terra, perquè la gent vivia de la terra. L'únic que tenien era la terra, i per tant la tenien que cuidar, i per tant és el que els hi proporcionava pues, el tirar endavant, val? I el bestiar, si hi havia bestiar, o el que tu plantaves, no? Des del tabac pues, fins al blat, per exemple. No? La nostra història, que no se sap massa, sobretot, jo crec que seria totes aquelles persones que arriben a Andorra, els agradaria molt conèixer-la, perquè era realment una societat alguns tenien problemes i els altres no. A veure, no era idíl·lic, però sí que s'havia construït una societat amb uns valors importants.
Del que dius, Elisa, és cert que bueno, Andorra ha evolucionat, estàvem parlant de dones i de càrrecs, ahir hi havia eleccions a la Creu Roja, la llista de la Vicky Marrugat doncs, és la que ha guanyat l'elecció. Jo la reflexió que em feia, dius, ostres, potser un dia tindrem a Andorra una cap de govern. O sigui, hem tingut una síndica amb la Rosa Sunyer a l'anterior legislatura. Dius, bueno, segur. Això demostra que el salt que ha fet Andorra a nivell d'ideologia patriarcal, potser als anys 50-60, en 50-60 anys ha sigut molt, no diria bèstia, però molt important de canvi de visió, de paradigma, de, doncs sí, una dona síndica doncs, i presidentes de certes entitats també.
Sí, clar que sí. A veure, i abans, tot i que la dona no tenia cap responsabilitat dintre del Consell General, la dona era molt influent, molt influent. Amb el...
A qualsevol casa,
Molt influent de cara, inclús en política i tal, se li deia en el marit, escolta, tira per aquí o tira per allà, vull dir-te que no us penseu que... No, són fortes les andorranes, molt fortes.
Això és una miqueta el que, quan estaves a casa i demanaves alguna cosa, el pare i deia... Què diu la teva mare, saps?
Sí, tal qual, esa frase és mítica, però és real a la vegada, saps? Sí.
Bueno, veurem aquesta nova, diguem, llista de la Creu Roja, tots els projectes que tenen ja enllestits, el seguiment, com creix, perquè clar, l'institució doncs, ja porta molts anys a Andorra i també doncs, té un ventall de socis, de voluntaris molt important.
I molt bona feina que fan.
I molt bona feina que fan, evidentment.
Uh-huh. Ara precisament s'ha comprat l'hotel Peralba. Vale? Jo crec que s'està fent molt bona feina la Creu Roja.
Hi ha hagut un centre de dia també
correcte,
a la Massana, que fa poques setmanes que s'ha obert, o sigui que a poc a poc doncs, la petjada cada vegada doncs, és més ampla, no? per dir-ho així. Bueno, veurem doncs, el desenvolupament de tot això. A nivell de desenvolupament hi ha hagut un resultat de govern, d'estudi, que bueno, el grup Andorra Endavant havia proposat doncs, de fer cases diguem modulars, tiny house. Han dit que bueno, per la superfície que hi havia no era factible perquè clar, es perdien molts metres i ja que la superfície constructible aquí a Andorra tampoc no és tan extensa, tant optimitzar al màxim el terreny. Bueno, era una solució també el que es va proposar.
Jo crec que era una solució i evidentment, clar, és una casa, no és un edifici. Val? Però ho dic ara, ho deia abans i ho diré sempre, que no, fins que no s'hagi racionalitzat tota aquesta, aquesta pujada d'urbanisme que no està d'acord amb les nostres lleis naturals del país on vivim, no? No es pot continuar construint d'aquesta manera perquè l'equilibri ens el carreguem. Equilibri no. Els recursos d'Andorra són els que són. Tenim l'aigua que tenim, és que els rius van molt plens en el desgel, perquè hi ha el desgel, és normal que hi hagi que surtin plens, però no toqueu l'aigua del riu per voler-la fer potable, perquè això és una inversió bestial i el riu necessita aigua també per viure, perquè és la nostra fa part de la nostra geografia i del nostre entorn natural. I és important els rius. I per tant, les aigües que tenim i que utilitzem per l'aigua de boca tenen que tenir una qualitat determinant, tenen que tenir un tractament determinant i hi ha un volumen determinat per un número de persones, segons el que diu l'OMS. A partir d'aquí ja no hi haurà aigua, com ha passat a la Massana de vegades, que tenien que anar amb unes cisternes a donar aigua. Llavors, tens pisos, aquests pisos els vens. Molta gent es farà rica o no, no tots, això segur, però les reserves són limitades, la llum també està limitat, punt. I el conjunt del nostre país ha de tenir una biodiversitat, ha de tenir un equilibri perquè ens trobem tots bé, d'una manera tant psíquica com física. Se'n diu qualitat de vida. I aquesta qualitat de vida l'hem de potenciar. L'especulació pues la podem fer en un altre lloc. Els que vulguin especular i que vulguin tenir molts diners i ser milionaris, pues que se'n vagin en una altra terra, però no en la nostra.
Sí, això de les fonts que diu l'Elisa, també hi ha una cosa que tenim que tenir en compte, que que surt de font de la muntanya, l'aigua no està tractada, però a partir d'aquí cadascú el seu criteri de dir, bueno, el que es diu potable és una paraula, diguem, molt ampla perquè és apta per al consum humà, per dir-ho així. Però bé, sabem pertinentment que algunes sí i altres no.
Sí, però bueno, allà cadascú pues, al final trobarà la decisió i jo crec que massa gent veu bebe aigua embotellada que igual no té tant sentit, no? Però jo crec que està molt bé tractada, sobretot en les parròquies altes, perquè jo crec que tenim molt bona aigua, eh? Però tornant una mica a lo de l'Elisa, si no s'ha greu, jo crec que el creixement és natural. El que sí que crec que té que ser sostenible.
Claro.
I jo crec que no es tenim que dimensionar, però el creixement hi haurà i jo crec que és bo que hi haia, eh? Perquè jo crec que tenim suficient espai com per créixer i créixer al final, però no sempre vinculat a un context econòmic, que jo crec que l'estem vinculant més a un context econòmic que no a un context de qualitat de vida o necessitat que hi ha. Entonces, era una mica de reflexió que jo crec que sí que té que haver un creixement, però el creixement té que ser sostenible, com tot, i l'equilibri que deies abans. I respecte a l'aigua, poc a dir, jo crec que tenim bona aigua i que de fet crec que estem portant massa gent a beure embotellada, però segurament que sigui per aquest desconeixement o riscos que cadascú tenim, però jo crec que si valorem i potenciem aquesta aigua que tenim, igual si al final fem un poc de labor didàctica, igual seria millor per tot també, però no
Bueno, del que dius, Javi, m'agrada perquè hi ha un tema que està molt a sobre, no diré la taula, però que es parla molt aquests dies, una miqueta plàstics, tant en els oceans, però també s'ha descobert doncs, que a l'aigua embotellada hi ha microplàstics. Yep. I del que dius, clar, això els efectes a mitjà termini i llarg termini a sobre, diguem, el cos i l'ésser humà, és un gran desconeixement, també.
Sí, jo ho parlava per això, i jo crec que aquesta labor didàctica tenim que fer pros i contras a tot, perquè igual el que estem fent a llarg plaç és pitjor per nosaltres que veure directament aigua de imatge en Andorra, no? Però lo deia exactament per aquesta notícia o per aquest sentiment que jo tinc de manera interna, i no sé què més pot portar Elisa, però...
Dos coses. Una és que ja comencen a trobar-se amb molts sers vius partícules de plàstic. O sigui que sí, hi ha plàstics i per exemple les bossetes aquestes d'infeccions que no són aquelles les antigues que anaven amb una bossa que era de
tipus de malla, per exemple.
No? Pues ara han canviat, és molt mona. Però allò és plàstic i per tant, i a més si ho poses bullint l'aigua perquè faci la infusió, doncs encara més, sí, tenim ja tenim plàstics al nostre cos, ja em sembla que els tres en tenim segur. Per tant, i el que deies tu, evidentment que el creixement per sostenible és molt fàcil que una font. Nosaltres tenim, les captacions són bàsicament de fonts, en alguns llocs és un rierol, però cada parròquia té la seva, i diria que segons amb algunes parròquies, algunes dels pobles tenen la seva pròpia aigua. Què passa? Que si tu tens una font determinada, i aquesta aigua que tu captes ha de tenir unes condicions determinades i tal, i això ho poses en un dipòsit, vale? Però si aquesta aigua d'aquesta font es contamina, i com es pot contaminar, em pots dir? Pues, bueno, es pot contaminar si més a baix o més a dalt, depèn de d'on surt, del caminet que hi ha per dintre la muntanya d'aquesta aigua, pues, si hi ha una fossa sèptica, per exemple, i hi ha un accident amb aquesta fossa sèptica, per exemple, que això ha passat, això contamina aquesta aigua. I aleshores es quedarà sense captació. O sigui, sí, captació serà, però l'aigua ja no la podràs arreglar. Això és el que vull dir-te. Moltes vegades els llocs on s'està massificant totes les urbanitzacions per tot arreu igual, i moltes vegades pot passar el que et dic. Una vegada ja va passar això. Vale? I per tant, jo crec que el número de grues que jo veig a Andorra, saps quin és el meu somni? Que vingués el Superman una nit i se les emportés totes. Seria per la meva vista, seria fantàstic. Però bueno, Superman no existeix, no? Per tant, hauríem de convèncer de que es pot fer millor de lo que es fa, d'acord? I més tranquil·lament, però és les ganes de l'especulació i les ganes de fer-te milionari. Dale. Està molt bé que un vulgui ser milionari, però no m'aixequis els altres. Vale?
Està. Bueno, per acabar, a Seu d'Urgell hi ha hagut batusses fa uns dies, inseguretat, caram, ho tenim aquí a tocar el Principat, són notícies que sorprenen una miqueta, no? Perquè generalment Cerdanya i l'Urgell són zones igual de tranquil·les que Andorra i segures. No dic que és un signe que la societat està canviant i no forçosament ben bé, però sí que inquieta l'alcalde de la Seu i evidentment doncs, també la població.
Mira, jo l'altre dia, jo vaig a Caldea a fer molt exercici, tot el que puc, vale? I m'estic donant compte des de fa poc, potser un mes, de que el pàrquing hi ha grafitis que no hi havia. Home, no embrutis, vale? No embrutis, fem un mural si tu vols, i que el que vulgui fer grafitis el faci ja, però no embrutis, per favor, perquè és desagradable. I el que passa a la Seu, pues, està passant també mica en mica a Andorra, d'acord? És fàcil buscar la persona a qui ho fa i dir-li, mira, això no ho facis perquè és lleig, d'acord? I no es fa, i a més això és privat, i no pintis aquí perquè és privat, agafa a casa teva i a dintre casa teva, si és teva, pues fas els grafitis, però no en pipis.
Sí, el que diu l'Elisa són bretolades que costen cara a empreses doncs, per malmetre parets i altres coses.
Sí, sí que preocupa i preocupa molt. Sí que és veritat que Andorra, jo crec que visquem en una bombolla, sí, però sobretot si comparem. El problema és que comparem, i al comparar amb Barcelona, que està tan de moda ara, pues, oi, estem perfecte, no? Estem espectacular. Però sí que és veritat que jo crec que se va agravant una mica, de mica en mica, i no sé on arribarem. I sí que crec que fer alguna acció de prendre força, o aquestes accions jo crec que tenen que penalitzar i fort, perquè realment al final es contagia, és molt fàcil, és un tema social i és un tema de no sé si són nois o no sé si són petits, grans, o, però ja d'igual,
Sí, hi ha un efecte mirall
mirall,
que és així. Elisa Moixella, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Javi González, gràcies per haver vingut.
Gràcies, Enric, gràcies, Elisa.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.